bona tarda, amics i amigues. Què tal, com esteu? Són les 5 de la tarda i uns minutets, 11 exactament. Això és Ripollet Ràdio, el 91.3. Jo sóc Albert Castro i, per tant, si tot això és cert, això és l'hora del té. Amb l'últim programa de la temporada, acabem aquest any 2011 amb un programa carregat de festa i amb ganes de gaudir. I per això, avui hem portat un convidat molt especial per parlar amb nosaltres. Es tracta de Juan Ramón Martínez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Juan Ramón Martínez treballa amb una empresa que es diu Enovin. Enovin és... ara parlarem d'Enovin, no? Però Enovin és potser un projecte, una idea que és molt, molt interessant. En principi podríem pensar que és un magatzem de begudes, de vins, de destilats, no? Però és alguna cosa més, com anirem veient. I Enovin ens ve perfecte, doncs, primer, per veure com en temps de crisi la gent pot tenir imaginació i sobretot també per parlar una mica de la cultura del vi, dels destilats, dels whiskies, de tot una mica. Perquè hi ha un món darrere de la cultura del vi que volem compartir amb vosaltres. Joan Ramon, abans de res, té o cafè?
Té.
Té?
Sí.
És de té, tu?
Sí.
Molt bé. No, perquè aquí comencem l'entrevista sempre amb la mateixa pregunta.
Ah.
Com es diu l'hora del té, i tot i que Espanya no és, i Catalunya no és un país tradicionalment tetero, és més cafetero, però veig que mica en mica el té va... Per què el té i no el cafè?
Perquè és diferent, perquè les coses diferents també... Diferents a l'acostumat, no? Perquè estem acostumats al cafè, potser, no? És un tema més de dir, anem a sortir-nos de lo normal. Hi ha tés que són molt suggerents. Hi ha tés, doncs, amb un té verd, per exemple. Són diferents, no?
Juan Ramón Martínez, com veieu, és una persona que li agraden els matisos. I penso que passarem una estoneta molt agradable amb ell. A veure, com arribes tu, Juan Ramón, al món de l'hostaleria, a tot aquest món?
A veure, jo provinc de lo que és el món de l'hostaleria des d'un principi. El que passa és que, bueno, m'endinso dintre del que és el món comercial, després d'haver treballat en una empresa, doncs, que distribuïa un whisky, i en allà, doncs, jo com a comercial encara no feia, però després els meus passos van ser entrar dintre del que és el món comercial. D'aquí, doncs, que conec una miqueta el que és l'empresa on estic ara, que abans no existia, i que bueno, doncs, el jefe actual d'aquesta empresa, doncs, em coneixia des d'un principi. I, bueno, després d'haver donat moltes voltes i de més dintre del que és el món comercial, doncs, he arribat fins aquí, no? Fins a Enovin.
És a dir, Enovin, que bàsicament l'activitat principal és la distribució de begudes alcohòliques, i tu ara, en aquests moments, fas un treball de comercial, no?, en aquesta...
Bueno, jo faig de comercial, però som una miqueta allò... Avui ho dèiem així, en plan conya. Som com la navalla aquella suïssa, no?, que tens, doncs, multiusos, no?, i llavors aquest multiusos, donat, doncs, que la meva primera professió, doncs, va ser l'hostaleria, doncs... també tens aquell raconet, no?, que l'hostaleria sempre tira, no?, aquests que hem estat a l'hostaleria sempre ho diem, no?, que aquesta hostaleria encara ens falta aquell allò, que encara hi som, no?, i encara que estigui dintre del món comercial, doncs, bueno, es va obrir les portes dintre de Novin la possibilitat aquesta, i, bueno, jo sóc una miqueta el que tiro del carro dels gintònics.
Ai! Parlarem molt d'aquest carro dels gintònics. Bueno, per qui no ho sàpiga encara, Novin està aquí, a Ripollet, està a la carretera de Santiga, a prop de l'Institut Palau-Sit, però exactament què és Enovin? Com definiríem Enovin?
Tu fixa't una cosa, Enovin és una idea diferent. És allò del té i el cafè que dèiem al principi, no? Llavors és una miqueta una cosa, una aposta una mica arriscada en un principi, perquè nosaltres teníem el magatzem al mig del Ripollet, al carrer Casanovas, i d'allà se'ns fa petit, i hem de buscar una nau. En aquesta nau doncs, hi ha un espai doncs, bastant més gran del que estàvem acostumats, i un dia el jefe té la brillant idea, perquè s'ha de dir, una brillant idea, de posar quatre taules i a veure què passa. S'ha de dir que el nostre jefe prové d'una família bastant coneguda dintre de Ripollet amb el món de l'hostaleria. Llavors, doncs, bueno, aquesta aposta arriscada és, i si combinem tot això? Fer una combinació entre tot, entre aquestes ampolles que hi ha potser més de 500 referències en vi i en caves, i que, per què no, doncs posar aquestes taules i que la gent mateixa es pugui arribar a aixecar, agafar l'ampolla que vulgui, hi ha un preu d'un descorche que no arriba a ser el preu normal que poden haver-hi algun restaurant i demés, un preu molt correcte, i, bueno, per què no fer aquesta... aquesta empenta, no?, en aquesta empresa.
Quan el Joan Ramon parla del jefe, es refereix a Toni Barros, que des d'aquí li vull enviar una abraçada molt gran, perquè en principi havia d'estar ell qui vingués a aquesta entrevista, però ha tingut una emergència, un viatge, i està de camí de tornada, i li hem dit, escolta, no corris, tranquil, perquè el Joan Ramon segur que ho farà molt bé. És a dir, el Toni decideix llogar una nau. En aquesta nau, en principi, quan un entra a Enovin, el que veu és una nau amb unes estanteries, i aquestes estanteries doncs, tenen un munt d'ampolles, tant de vi com d'altres destil·lats, caves, sobretot, però també hi ha altres begudes, no?
Sí, bueno, tenim destil·lats, com deies, i tenim algunes tòniques, perquè això està de moda ara, com dèiem abans. I bé, el que podem donar és el servei de hostaleria en general, o sigui, tot el que és restauració i de més, i el nostre carro de gin tònics, que això és importantíssim, vull dir, pensa que tenim molta gent que ens ve molt pel carro dels gin tònics, a part de per unes altres coses. Tenim molta qualitat amb tot el que és embotits, tot el que és les carns i de més, i a part d'això, doncs els vins que tu puguis arribar a agafar, pots aixecar de la taula, agafar el vi que tu vulguis, el portes a la taula, nosaltres te'l servim, te l'obrim, et posem una glaçonera si cal, vull dir, però és un altre concepte, no és el concepte de restaurant típic que tu has de seure, sinó és més actiu, és un restaurant que fa que la gent s'hi senti com a casa, vull dir,
és veritat, com a casa teva, envoltant amb una gran bodega.
Exacte.
A la qual pots escollir el vi que vulguis, tot i que molta gent doncs a vegades seu en una taula i no sap ben bé què vi demanar, no? Aquí també doneu consell, orienteu a la clientela de dir, escolta, que has de sopar, què vols?
Fixa't que això és molt difícil, Albert. És molt difícil per una cosa, perquè tu pots recomanar un vi, però necessites saber el criteri o el moment adequat. Què és el que vol aquest client? Doncs nosaltres podem guiar orientativament a la persona, no podem triar per ell. Llavors ell ha de saber què és el que li ve de gust en aquell moment, i nosaltres li podem donar una sèrie d'opcions. Amb 500 referències tenim opcions per poder-li arribar a donar. Llavors és el client la decisió final, la que ell vulgui, per descomptat. Nosaltres podem recomanar, però no podem...
Clar, imagino que, sobretot en el món del vi, jo penso que gairebé tothom és conscient de la diversitat i la pluralitat i els matisos que podem trobar amb els vins del nostre país i de la nostra regió, no? Però com detecteu allò que el client vol? Perquè, clar, jo imagino que entre... suposo que l'inèrcia de la gent poc entesa és de bote pronto el Rioja, no? Com per la seva tradició, però introduir altres tipus de vins... ja no parlo només de Riberes de Duero o de Somontanos o de vins de la terra. Com detecteu allò que al client li pot agradar? Perquè ha de ser molt complicat, això.
Fixa't, i pot arribar a ser complicat. Per això et deia una miqueta de deixar el criteri de cada un dels clients, que és el que vulguin arribar a agafar, o que es defineixin d'una manera i detectar això, com deies. Hi ha gent de Rioja, hi ha gent de Ribera. Són les dues denominacions d'origen que potser que més tiren. Però, cuidado, que els vins del país cada cop s'estan fent més el seu camí, i gent que els coneix, que no diries mai, caram, escolta, aquesta persona coneix aquest vi. Et deixa una miqueta així que uns altres fa uns anys no ho haguessis dit mai, no? Que poguessin arribar a demanar un pla de Bages, per exemple, i que diguis, el coneix. I gent que vull un vi doncs, que sigui de la terra. És sensacional.
Com definiu els vins? Perquè, clar, dintre del món de l'enologia, la ciència que estudia el vi, tant l'elaboració com la cata, doncs hi ha conceptes que teniu molt per la mà, els professionals. Però clar, imaginem alguna persona que no té ni idea de com definiu, per exemple, la diferència entre un Penedès o, per exemple, un Somontano. És a dir, quan li parleu d'afrutats, de fustes, tot això, sou capaços de fer-ho arribar a la gent?
Aviam, si hi ha un client que vol un vi que sigui més afruitat, lògicament aniràs més per un vi jove, un vi que sigui més afruitat perquè no té aquesta fusta. La fusta el que fa és deixar-lo una miqueta més serenat, diguéssim, una mica més assentat, un vi una miqueta més amb aquells tocs de fusta que li donarà que sigui una mica més més consistent, diguéssim. La fruita és quan els vins són més joves. Aquesta fruita potser se'n va a partir ja de criances una miqueta ja més elaborats, diguéssim, amb més temps, no? Criances i reserves, la fruita, encara que hi ha alguns que són presents, és més potser en els joves. Llavors, fruit, afruitat o sec vol dir que sigui un vi doncs, més golós, en el cas de, doncs, amb els joves, i en el cas dels reserves, doncs, potser són ja uns vins una miqueta més càlids, una mica més assentats, que és el que dèiem abans. Llavors, això depèn de l'àpat que es vulgui fer, depèn fins i tot de l'estat anímic que dèiem abans.
Ja. Escolta, podríem dir que el vi està de moda?
El vi sempre ha estat de moda. El que passa és que ara tenim tantes possibilitats, amb tants vins diferents, que ja és allò, avui, què em ve de gust, no? I arribar a aquest extrem, per això és difícil, que també és el que et deia abans, que és difícil arribar a poder agafar i saber exactament què és el que vol aquell client. Però, bueno, s'han de provar, i per això estem nosaltres, perquè la gent pugui arribar a dir, doncs mira, puc provar diversos vins i escolta, tampoc puja tant la factura.
D'això t'ho volia dir, perquè existeix la creença de que un vi bo ha de ser un vi car, i no necessàriament és així, no?
No,
o sí?
no, per res. Aviam, hi ha vins molt cars, que són molt bons, per descomptat, arribar a saber exactament aquest vi car i aquest vi molt bo, quina és la diferència entre un vi molt més barat, és difícil.
Clar.
És difícil per nosaltres, aviam, per mi mateix, vull dir, hi haurà gent que sí, que hi entén moltíssim, i que pot arribar a determinar, no, això és així o això és d'aquesta altra manera, no? Aviam, penso que hi ha una línia mitja i una línia baixa que ens podria arribar a sorprendre moltíssim,
El que jo almenys personalment no estic en absolut d'acord, i suposo que tu com a expert tampoc, i és la molta creença que hi ha que és el mateix un vi, no vull dir marques, no? Però d'aquests que costen no arriba a l'euro, un litre i mig de vi, o un vi una mica més elaborat. Vull dir, no és el mateix.
No,
com diuen, quan diem l'estopa, no?
Aviam.
Que això és el mateix un Don Simón que...
Jo el que t'estic parlant són vins de cert preu,
Clar.
A partir de cert preu, perquè sí que hi ha vins de 0,60 cèntims que te'ls donen en algun menú o en algun lloc, però, ostres, és que aquí sí que hi ha una diferència. Simplement són els premsats, vull dir, tu pots tenir un primer sangrat i llavors tenir un vi, doncs és el primer que surt aquest raïm sense apretar i donar un toc molt diferent que no un segon, tercer prensat que ja dius, és un vi ja que la raspa ja és més a prop, té uns tanins diferents, és com molt més aspre, és com una mica més així, que són els vins que normalment posen, que no ha de ser dolent, tu li poses una gassosa i són sensacionals amb aquesta gassosa. Clar, un dia m'havien dit algú, escolta, i si amb un Vega Sicilia únic li posessis una gassosa o li fessis una sangria, no estaria bé? Dius, estaria però fabulós, però bueno,
clar,
tampoc és el cas, no? Que t'hagis d'agafar i comprar un vi que val tants calés per posar-li doncs aquesta llimonada, no? I fer això, per descomptat que qui s'ho pugui permetre, un dia que ho provi, que ens convidi.
I tant, anirem gustosos. Sí que és veritat que quan un s'introdueix al món del vi, en concret, se n'adona que és tot un art, una ciència, i que depenen molts factors per fer un bon vi. Per això es parlen potser de les anyades, no? Des de la qualitat del raïm, des de la climatologia que envolta aquest raïm en un moment determinat, fins al que tu comentaves ara, que si els prensats, que si els tanins, que si el barril és de fusta, de roble canadiense o francès, i li dona un gust diferent. Realment, aquests petits detalls són tan importants per fer un bon vi?
Aviam, són importantíssims. Tu, els acabats que li puguis arribar a donar al vi és a través de la fusta. La fusta no ho és tot, per descomptat, has de tenir una bona matèria prima. Tots els grans enòlegs sempre comencen dient que la terra és lo important, no? Mm-hmm. El que donarà els fruits de la terra són d'on surt el vi, no surt de la fusta el vi. El vi, la fusta la requereix, doncs, per donar-li un acabat, per donar-li doncs, un punt final, un punt doncs, més atractiu. Clar, si un vi tot és fusta, no arribes a apreciar el que realment s'ha fet a la terra. I això són una miqueta els enòlegs els que ens ensenyen a veure el vi d'aquesta manera, no? El vi és fruita, en definitiva.
Sabem beure vi a Espanya? Sabem apreciar el bon vi? O...
Cada cop més.
Sí?
Cada cop més. Aviam, mira, fixa't una cosa, hi ha gent... Hi ha modes. No sé quina és la gent que fa aquestes modes. Però, per exemple, hi havia un principi que hi havia el Cabernet Sauvignon, estava de moda, i cuidado, Cabernet... No, jo, si no és Cabernet Sauvignon, a mi no m'agrada. Després, més tard, que si els Tempranillos, que si el Xirà, ara, que si el Merlot entremig... Tot han sigut unes modes que la gent sembla que ens unem dient una a l'altra. Aviam, el que ens diguin els sommeliers i de més, jo crec que el primer que s'ha de tenir en compte quan et serveixen un vi és: m'agrada o no m'agrada? A part del que et digui el sommelier, de que si no li trobes les fruitetes del bosc que hi ha amagades, aviam, o disfrutes d'aquell vi i no has d'estar pendent de que si les fruites del bosc les trobes o no les trobes, i escolta, gaudim del vi d'una altra manera potser, no?
I tant que sí. Hi ha bon vi a Espanya o és una llegenda? Allò? Hi ha països com Itàlia, com a Xile o com a França que ens... o realment a Espanya tenim bon vi?
A veure, arreu es fan bons vins. A Espanya s'ha anat cada cop increixent la qualitat i el nivell de vins. I ara, avui en dia, vull dir, per no molt, molt preu, pots arribar a tenir un molt bon vi, eh? Però molt bon vi. Aviam, aquella llegenda que hi ha de que ja no es fan bons vins, no, es fan molt bons vins, hi han alguns de 0,60, però això te'n dones compte, dius, si compro una ampolla de 0,60 sé el que em trobaré.
Exacte. Sí, és veritat, sí, és veritat. Escolta, una empresa com Enovin que té una, com tu deies abans, un catàleg d'ampolles i de marques molt diversa i molt diferent i molt impressionant, com arriba a tenir un vi de qualitat a l'estanteria? Perquè clar, jo ara m'imagino, ara jo agafo una, me'n va l'olla, monto una empresa com Enovin i em dedico a vendre vi. Com arribo a aquella ampolla desconeguda, a aquella bodega poc popular però que té uns vins bons? Com fa Enovin per trobar aquests vins de qualitat?
Home, tenim una sèrie de plantilla molt especialitzada en el tema. Tenim el Josep, tenim el Ramon, són gent que hi entenen molt de vi, i bueno, ja no diguem el jefe.
Ja.
El jefe ja és el number one i aquí ja no pots dir res, no? Llavors, ell i entre tots dos es fan les cates, es fa una prova i se sap quin és el vi que realment no és que sigui digne, perquè tots els vins són dignes, però quin és el que a nosaltres ens ha agradat més per poder-lo posar en aquesta estanteria. Vull dir, hi ha un criteri doncs unificat entre totes aquestes persones que t'he dit, i aquí són els que...
Suposo que una mica el vi és com el món, comparant com el món del futbol, no? És a dir, teniu uns professionals que van ojeando per diferents punts, i quan localitzeu una bodega petita però que fa un vi de molta qualitat, aleshores ja ràpidament la feu vostra, perquè no arribi a la competència, no suposo?
No, aviam, espera't. Jo et diria que nosaltres som comercials primer. Uh-huh. Nosaltres som els que estem al carrer venent el vi. Nosaltres uh-huh. coneixem a tots aquells clients que tenim. I dintre de la nostra clientela de vegades preguntes, escolta, i aquest vi? Oh, doncs està molt bo. Ah, doncs escolta, el provarem. I de vegades doncs, resulta que estant al carrer te'n dones compte de quin vi. Ah, doncs mira, aquest té aquest vi que pot arribar a ser interessant. Ah, doncs porta una ampolla, el provem i, escolta, doncs hem de contactar amb aquesta bodega. Vull dir, el contacte el tenim contínuament al carrer, perquè són els nostres propis clients els que ens donen l'opció de dir, ostres, doncs mira, m'està sortint molt bé i està molt bo, i provem-lo, i escolta, ens encaixa, comuniquem amb aquesta gent, que vinguin a veure'ns i escolta, i és així.
És un món apassionant, i com veieu, hi havia motius més que justificats de portar-te, Juan Ramon, que per cert no t'ha donat les gràcies, moltes gràcies. Si et sembla, et proposo fer un petit alto, vale, per enjuagar la copa, perquè no pensis que m'he oblidat del famós carro de gin tònics, perquè ara parlarem d'aquest carro de gin tònics i del món de la cocteleria que tenim la sort de tenir-te'n aquí. Em consta, i jo he pogut comprovar, que ets un gran professional del món del còctel. Però mentre anem preparant els ingredients per fer un bon gin tònic, que us sembla si escoltem una cançó potser nadalenca, potser estil jazzístic, sóc un malalt del jazz, amb una veu curiosa, és com el vi aquest que dius, ostres, el primer cop no m'agrada, però quan més l'escolto, més m'agrada. No té una veu angelical, no és una veu de tenor ni de barítono, és una veu trencada, és una veu rota, però és una veu increïble, és la veu de Louis Armstrong.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright. May all your Christmases be white.
Aquest també bevia bé, em penso jo, eh?
Sí, té tota la pinta, eh?
Sí, té tota la pinta. A més, el jazz és un tipus de música molt vinculada sempre amb el món de l'alcohol.
Doncs sí, amb la cocteleria, potser.
Amb la cocteleria, amb la món de la nit, amb el bourbon. Uh-huh. És un món apassionant. Bé, a veure, Juan Ramon, Molt bé, lo de Enovin queda clar, eh? Una idea fantàstica d'agafar un magatzem de vins, de fer un restaurant, de donar la possibilitat al client de que dintre aquell ventall de possibilitats agafi la seva ampolla, però no contents amb això, decidiu fer alguna cosa més, que és tot el món de la cocteleria.
Sí, aviam, cocteleria com a cocteleria, saps què passa? Que és molt complicat. És molt complicat fer una cocteleria en allà, perquè necessitaríem molt més espai, necessitaríem un ambient diferent. Llavors, no és que no ho hagin pensat, vull dir, sí que s'ha pensat, però clar, tu imagina't de que ja amb aquestes 500 ampolles hi afegim una sèrie de licors, una sèrie de cocteleres, una sèrie d'estris que necessites per fer de cocteleria, i després, doncs, bueno, una barra habilitada per aquesta cocteleria. No vull dir res, eh? Vull dir que potser en un futur pot arribar a passar qualsevol cosa. Que aquesta és una de les coses divertides que té Enovin. Que quan no t'ho esperes, doncs estàs a la ràdio parlant amb l'Albert, no? No dic això. Dic que, de que potser és més complicat, no?, una barra de cocteleria. Llavors, per què no uns gin tònics? Gin tònics ben preparats, i llavors és una base ja de cocteleria, perquè els gin tònics, de ser un combinat, ha passat a ser un còctel ja directament. I pensa que gin tònics avui en dia has de tenir molts ingredients, no?, per poder arribar a fer un gin tònic, doncs, a la moda, i molta ginebra.
És a dir, allà, per qui no hagi encara anat, jo li recomano que ho provi. El carro de gin tònics, què és exactament el carro de gin tònics? És realment un carro?
Sí, sí, bueno, això és un invent que va fer el Toni, que es tracta d'un carret amb unes rodetes,
sí, sí,
que va de taula en taula, i aquest carro, doncs, va provist d'unes quantes ginebres, unes 20 ginebres aproximadament, en el carro, i amb la seva cubitera, la seva cullereta d'aquesta amb espiral que ara s'ha posat de moda per poder fer baixar la tònica i que no surti tot el carbònic. Després, doncs, les pinces per poder tractar la llima i la llimona i la taronja i de més, el cítric que vulguis, doncs, donar-li el tractament sense tocar-ho amb els dits. Després, doncs, aquest carro va provist també dels seus gots, uns gots molt fins, perquè una de les coses per fer els nostres gin tònics és de que aquest got sigui el més fi possible per transmetre tot el fred en el llavi inferior i d'aquesta manera que doni la sensació de ser més fred. Refredem els gots, refredem els gots al punt de deixar-los d'aquell color, saps, que queda ja, que no es veu el que hi ha a l'interior gairebé de lo freds que estan. Després, doncs, bueno, el gel, molt important, sempre, doncs, en el seu estat òptim perquè sigui, doncs, el més apretat possible perquè deixi anar la mínima aigua possible. Després tenim unes quantes espècies per donar-li un toc, doncs, una miqueta més exòtic. Tenim dues pebres, tenim la pebre de Java, que és una pebre, doncs, que li dona un toc, un punt picant. Després tenim la fave tonka. La fave tonka és una ametlla amarganta que és tòxica, però clar, ens hauríem de menjar una fave d'aquesta sencera, i acostumo a treure sobre uns 20-30 gin tònics aproximadament de cada una de les faves d'aquestes. Li dona un toc a ametlles amargantes molt agradable. I després tenim un altre, que aquest és un dels èxits que tenim, que és la pimienta melegueta o los granos del paraíso, que això és altament afrodisiac. I per ser afrodisiac s'ha de complir dues coses. Una és de que t'ho diguin, de que és afrodisiac, i que t'ho creguis.
És veritat.
Si t'ho creus, a més, és fantàstic. Vull dir, pots arribar a casa i pot ser una nit meravellosa.
És a dir, és una mica com el carro dels postres, però en versió gin tònic. La gent que ens estigui escoltant potser no acaba d'entendre això, que molts ingredients que tu parlaves, no? Perquè, clar, estem parlant d'un gin tònic, que és ginebra i tònica, i punt, i una rotllanxa de llimona, no? Però, d'alguna manera, el que feu, el que fas, i el que s'està estenent cada vegada més, és que un gin tònic no és això. És moltes més coses, no? Potser podríem estar parlant del combinat o del còctel amb més matisos possibles dintre d'un mateix combinat.
Sí, però fixa't una cosa. Al principi, de cada 10 combinats, un era un gin tònic. Els altres nou eren whiskies en Coca-Cola, ron en Coca-Cola, el que vulguis en Coca-Cola. Això eren els combinats que hi havia, potser alguna llimona o alguna taronja amb vodka, però bàsicament un gin tònic d'aquests 10 era gin tònic, no?, d'aquests combinats. Ara jo diria que és al revés. 9 de cada 10 són gin tònics, el que fas. Però és que ja ha arribat un moment que els gin tònics, pots demanar un gin tònic que no tingui gust a gin tònic gairebé. Vull dir, ha arribat aquest moment que dius, és posar una tònica que no tingui gust de tònic amb una ginebra que no tingui gust de ginebra. I d'aquesta manera fem un gin tònic perquè a l'ampolla posa ginebra i a l'ampolla posa tònica. Si no, no diries mai que és un gin tònic.
Ja, no? És impressionant, realment. A més, quan un passa per les estanteries de cada vegada més establiments i veu, doncs veu la típica botella de Larios, de Beefeater, en alguns casos de Bombay Saffin, però comença a veure moltes més ginebres, una mica més cares que les anteriors, i comença a veure que si Hendrick's, que si Larios, de Beefeater, en alguns casos de Bombay Saffin, però comença a veure moltes més ginebres, una mica més cares que les anteriors, i comença a veure que si Hendrick's, que si Bulldog, que si Citadel, que si... Escolta, quina diferència hi ha entre una ginebra que hem begut tota la vida, com una Larios, una Beefeater, i aquestes en què s'anomenen Premium, no? Realment hi ha tanta diferència?
Sí, hi ha diverses diferències. Una de les diferències és que les ginebres que no són premium, són les ginebres que comúment doncs, hem vist fins ara, són ginebres que acostumen a tenir dues destil·lacions, són ginebres doncs, que són correctes per al consum, però que després d'haver-nos begut uns quants doncs podien arribar a fer-nos mal, no? Al cap. En canvi, les ginebres aquestes que denominem premium tenen més de dues destil·lacions, 3-4 destil·lacions, i fins i tot alguna amb 5 destil·lacions he arribat a veure. Aquestes ginebres el que fa és que quantes més destil·lacions tingui, més pur és l'alcohol, és més fi a l'alcohol. Això que vol dir que l'endemà potser doncs, ens aixequem amb un cap diferent, no amb el cap d'unes altres ginebres. Això no vol dir que siguin dolentes les altres. Jo sóc el que faig els cursos, saps que fem cursos en allà de cocteleria i de gintònics, i una de les coses que sempre dic és, hi ha un moment adequat per cada gintònic, no hi ha el gintònic perfecte. Això què vol dir? Que en un moment donat a tu et pot venir de gust un refresc i fer-te un gintònic de X ginebra que no sigui una premium, i molt ben fet, vull dir, no té cap problema això. Ara, també pots tenir aquell moment de dir, escolta, vull algú que sigui realment molt bo amb una tònica que em dongui el seu toc. I aquí jo crec que és on va guanyar una miqueta les ginebres el whisky. Whisky en un moment va anar pujant cada cop una mica més, cada cop una mica més, i bueno, cada cop era millor, cada cop era més bo, i això va implicar de no posar-li gel, perquè clar, si li posàvem gel, no posar-li ni fins i tot aigua, ni ja no diguem ni Coca-Cola ni coses d'aquestes, sinó cap combinació, sinó que sigui sec. Però passa que som de trago llarg, som gent de que ens agrada beure, que ens agrada que refrescant-se, no? Llavors, clar, un trago curt no és el mateix que un trago llarg, i amb un gin tònic feies un trago llarg i refrescant et deixava la boca seca. Això fa que jo crec que sigui l'èxit del gin tònic.
Curiosament tinc entès que tant la ginebra com la tònica en el seu origen van ser medicaments. De fet, tinc entès que la ginebra era un diurètic per problemes renals, i que la tònica, que per cert va ser un invent del senyor Schweppes, doncs era un element molt apropiat contra la malària.
Correcte.
És a dir, eren dos medicaments, no?, que en un moment donat, un per contrarrestar el mal sabor de l'altre, es barregen, i els soldats anglesos diuen, home, doncs no està malament això, no? Tot i que és un invent holandès, no?
Sí, són els holandesos, són els Països Baixos, inventors en un principi d'algú que s'assemblava a lo que és la ginebra, que és la Genever. Uh-huh. La Genever era algo una mica més casolà, diguéssim, no? Anava la gent amb la seva, amb una cosa que es deia el caneco, que és aquelles garrafetes que portaven una nansa, agafar el destilat d'aquell senyor, de que si el Pepet feia aquesta ginebra i tal, bueno, Pepet no, el Hans, no? Perquè si era de la zona era el Hans, sí, el que feia la ginebra, i anaven a buscar el Patricó, no? Anaven a buscar allà la ginebra, que es prenia sola, aquest ginebra, amb un sistema de destil·lació diferent. I els inicis de la tònica, doncs, com dius, són els soldats anglesos a les colònies d'Àsia i d'Àfrica, que, bueno, que per el tema de profilaxis contra la malària el que feien era ingerir, doncs, una infusió de quinina. Aquesta infusió d'aigua de quinina era molt amarganta, era 400 vegades més amarganta que les tòniques actuals que bevem. Llavors, allò era imbevible, allò era una cosa amarganta més no poder, i es feia molt difícil de prendre. Si amb això afegim que les colònies aquestes, doncs, estaven en llocs de calor, per als anglesos sobretot, que venien d'un clima fred, doncs el que passa és que el que fan és posar-li un carbònic, que el que fa és que sigui, que va ser el senyor Schweppes, a Suïssa, que va començar allà i després es va traslladar a Londres per poder continuar fent el seu refresc carbonatat. En allà el que fa és insuflar el que seria l'anhídric carbònic dintre d'aquesta aigua que ja ve, doncs, amb aquesta infusió de quinina, i donar-li un toc dolç, perquè a cocteleria sempre ens han ensenyat de que has d'intentar estar en allà entremig, no? Que no sigui ni dolç ni que siguis àcid, i llavors per contrarrestar una cosa amb l'altra, en aquest cas amargant, doncs li posaven uns tocs de sucre, i per fer-ho encara una mica més apetecible, no? més gustós, i posar-li un punt de llima, de llimona, i d'aquesta manera va néixer la tònica. Encara que diuen que els que van portar en el continent, en aquest continent, la quinina van ser els espanyols, que quan van anar sí, ja han sortit, que quan van anar a conquerir el que era la part d'Amèrica, doncs es van trobar allà que els pobres indis peruans ja estaven allà cultivant aquest arbre, que és l'escorça d'aquest arbre, que fent la infusió, doncs ja es tractava la malària en allà i es tractava aquesta enfermetat en allà. I fins i tot hi ha alguna tònica que té por ahí, una història, doncs, que se'l vol a la condessa de Chinchón. Sensacional. Sí. La quinina estava la pobra dona que es moria i li van salvar la vida. I diuen que van ser ells els que van importar cap aquí, cap al continent, la quinina, i que, bueno, doncs, els anglesos van acabar de rematar la feina.
Com veieu, és apassionant el món de la cocteleria. És a dir, de fet, quan ens bevem una tònica, pel que estem veient, o un gin tònic, d'alguna manera és un procés que, ben explicat, com és el cas del nostre convidat, doncs és una mica també com estudiar història, no? Veure com a vegades les begudes acompanyen les cultures, no? I a més a més, en el cas de Londres, d'Anglaterra, que no tenia una beguda, diguem-ne, autòctona, van fer del gin, que és la versió anglesa de la ginebra, van fer la beguda original, que fins i tot va provocar grans plagues d'alcoholisme, perquè era un alcohol molt barat, el no haver d'estar en barrica, no? És a dir, clar. I de fet va portar un problema social important el fet de l'excés de consum d'aquest gin.
Sí, també històricament, doncs, aquí tens al darrere algú, doncs, que la fa una mica realçar, dintre, mai millor dit, realçar, que és que, doncs, la reina d'Anglaterra, doncs, posa la seva imatge en algunes de les ginebres, no? Són proveïdores de la casa real. Vull dir, que ser proveïdor d'un alcohol en una casa real, ja dius, escolta, això ha de ser bo, segur.
Aquí en Espanya s'han passat també, amb algunes begudes que també són de consum de la casa real. Moltes, en alguns casos moltes. has anomenat un ingredient del gin tònic que jo penso que és un clau de l'èxit de la cocteleria, que és el gel. Tu creus que arribarem a tenir una carta de gels per fer un còctel? És a dir, el gel és un element molt important.
A veure, el gel és molt important a cocteleria, tant com que es gasta moltíssim gel. Quan jo he fet algun curset de cocteleria i he tocat fer còctels en comptes de gin tònics, dius, porten el doble de gel perquè es gasta més, perquè, clar, el gel és un ingredient, també, dintre del que és el còctel. Pensa que el gel es desfà una mica, s'escarxa dintre la coctelera. Això intervé dintre del còctel. Tenia un client de fa molt de temps que venia per la cocteleria on havia treballat, que era un purista del dry martini. Li agradava tant el dry martini que va arribar a fer-se glaçons, cubitos, de ginebra.
Caram.
Cubitos de ginebra va haver de comprar un congelador que baixés bastant per sota dels 40 graus perquè la ginebra que ell congelava era de 40 graus i fer-se els cubitos, els glaçons de ginebra. I va provar de fer un dry martini amb glaçons fets de ginebra. Però no li va agradar. No li va agradar perquè va arribar a la conclusió de que a l'aigua que es desfà amb la ginebra i amb el vermut li dona el toc que li feia falta. Era massa pur, vull dir, ja era algú ja massa, massa fort. No?
Com es consell, com es valora un bon gel? Perquè, a veure, jo, Juan Ramon, t'ho confesso, jo a casa meva tinc un congelador, un combo, com penso que la majoria de la gent que ens escolta, i agafo aigua, la poso a la cubitera i surto un glaç, molt bé, però el fico amb un gin tònic o amb un cubata o amb un vermut i els dos minuts ha desaparegut. Ara, si compro una bolsa de gel d'aquestes que venen a les gasolineres o als supermercats, en dura més. Quina és la clau per fer un glaçó que duri el que ha de durar?
Mira, hi han dues coses que pots tenir problemes a l'hora de fer un glaçó casolà. Dos problemes que són que dintre de la nevera, dintre del congelador, tens uns altres, unes altres coses, no?
Ah, amic meu.
Doncs no sé, unes gambes en l'últim calaix, un peix congelat, tens unes verdures, el plàstic d'aquestes verdures i de més. Això agafa de seguida l'aigua, agafa de seguida aquests sabors que pots arribar a tenir dintre d'aquest congelador. Si tu agafes el glaçó i el compres a la benzinera, en allà només hi ha gel, primera. Segona, amb ells els hi porten amb una temperatura increïble. Tu pensa, aquells glaçons que tu agafes i que no són transparents, que són blancs, que els treus i que són blancs, allò és perquè té una fortalesa de fred en allà dintre, important. El congelador de casa mai serà el congelador que ells tenen allà. Tenen un arcón d'aquests, saps, aquests armaris. Llavors, allà té una potència de frigories brutal. A casa no tenim aquesta potència de frigories amb un congelador casolà, o sigui, de casa, de la combi aquesta. Llavors, esclar, mira, jo tinc un amic a Sant Sebastià, que té un bar que es diu Dickens, el Boulevard de Sant Sebastià, que es va comprar un congelador, té una màquina Scotchman, i tot just quan surt el glaçó de l'Scotchman el que fa és un rajolí d'aigua, i aquest rajolí d'aigua el que fa és caure el gel. El gel està mullat, i dius, bueno, si està fet d'aigua no estarà mullat. No, està mullat. Tu agafes aquell glaçó, el poses en una bossa hermètica, la tanques ben hermètica, la poses dintre d'un congelador que sigui potent, i veuràs que aquest gel, de ser transparent, es transforma en un gel compacte però de color blanc. Quan li poses el líquid es torna a posar perquè agafa una altra temperatura. Però és molt important quan facis un gin tònic de tenir-lo tot molt fred. La ginebra no al congelador, no es congela dintre del congelador de casa. Potser si el posessis dintre d'aquest aquest arcó, com diguis, potser sí, perquè tindria més potència, no? Tenir-ho tots els ingredients és molt important, i el del gel és molt important perquè et duri des del principi fins al final, que refredi, però també pensa que com aquest senyor que feia el dry martini també intervé aquell gel. Estic segur de que des del primer glob del gin tònic a l'últim glob del gin tònic, tu quan acabes el gin tònic dius, ara que estava bo,
ara
s'acaba,
està bo,
no?
Ara està bo, sí, és veritat.
Doncs és per això, perquè intervé l'aigua també.
Un món apassionant. Hem parlat del gin tònic com a còctel estrella, com el que s'està popularitzant. A més, hem parlat sobretot perquè el carro dels gin tònics és un element prioritari entre de novin, però hi ha altres còctels. Quin va ser el primer còctel que vas fer, te'n recordes?
Doncs No me'n recordo, però sí que et diria de que al primer lloc on vaig estar hi havia una carta amb 175 còctels internacionals i que podia ser qualsevol cosa.
Escolta, la cocteleria és matemàtica o és art? És a dir, es tracta de posar 4 d'això, 5 de l'altre, o realment hi ha una mica de... que el barman pugui donar el seu toc i això fa diferent el còctel?
Aviam, la cocteleria té uns llibres en els quals posen unes proporcions. Aquestes proporcions en el nostre país són diferents. Jo et diria, a tot el que és Anglaterra, Estats Units, utilitzen una cosa que es diu el Jagger i el Jigger. Són dos medidors. Uh-huh. Dos medidors amb dues capacitats. Aquestes capacitats van per centilitros. Ja no saps si és perquè són allò de que tenen la mà molt dura i volen el quarto al quarto, saps? Sí. Allò que surti exactament les mides per cobrar el que es necessita. Uh-huh. O bé si en realitat ells van sobre aquestes mesures. Em sembla que no és el més correcte. No és el més correcte perquè si no és un alquímia exagerada, no? Uh-huh, uh-huh. Llavors, a l'art de lo que és la cocteleria, te la donen potser més en aquest país, que és que cada barman té el seu toc especial. Tu pots dir, mira, a mi m'agrada fer un dry martini aquí, en aquesta cocteleria, però jo si em prengués un gimlet me n'aniria allà. Però si em prengués un whisky sour me n'aniria a veure aquest altre. Llavors, què em ve de gust avui? Un whisky sour, anirem a aquesta cocteleria. Uh-huh.
Joan Ramon Martínez, treballador col·laborador de Novin, ens ha parlat de moltes coses. A mi em fa salivera, ja t'ho dic ara, i potser quan sortim d'aquí del programa farem junts un gin tònic o qualsevol altre combinat, o potser una cervesa, que és una altra beguda que cada vegada està agafant més protagonisme i hi ha un munt de marques de cervesa i d'estils de cervesa, i potser un altre dia dedicarem un programa a la cervesa, que és un camp també fascinant. Potser una beguda, jo diria que gairebé prehistòrica, potser sigui de les begudes alcohòliques conjuntament amb el vi més antigues.
A més és curiós perquè lo de la cervesa, allà on vagis et trobaràs, no, és que la cervesa l'havíem inventat nosaltres.
Sí, és veritat.
Te'n vas a Egipte i et diuen, no, aquí a Egipte ja li donaven els que carregaven. Sí, bueno, ja bevien tot cervesa.
Sí, és veritat. És veritat, doncs un altre dia parlarem de cervesa. Però com arriba Nadal i home, és un moment de, entre altres coses, de consum desbordat, però és un moment d'àpats familiars i de potser estirem una mica més el braç que la màniga a l'hora de preparar sopars. Quin seria, sota el teu punt de vista, recomanacions per un bon sopar de Nadal? Per exemple, començar amb un aperitiu com el gin tònic o...
És que el gin tònic està creat com a aperitiu. És que des d'un principi, aviam, els anglesos tenen la seva manera de prendre el gin tònic, que és com a aperitiu, amb dos glaçons de gel, amb una rodanxa de llimona, la seva mida de ginebra, que són 5 centilitres, i després mitja tònica. Mm-hmm. Mitja tònica de les nostres, de 200 centilitres en tenen prou, perquè amb 10, de 5 fan les 10 i ja seria el doble, no?, doblar la ginebra. Mm-hmm. Amb això n'hi hauria prou. Però clar, nosaltres, el nostre clima és diferent. I hem tingut d'adaptar-nos, no? Hem tingut d'adaptar-nos doncs, a la nostra climatologia i demés, i el que necessitem és una galleda per acostar-nos a la boca, que encara que es perdi líquid és igual, no? El que ens ha fet és apagar-nos a les 7 i si no, psicològicament també ens l'està apagant, no? Agafar aquella galleda plena de gel amb amb la seva ginebra, amb la seva tònica, tot tan fresquet.
I de vins, què ens recomanaries? Un bon cava, un bon vi...
Mira que el cava és un dels productes genials que tenim i que no sabem aprofitar, Sí, perquè sempre quan vas a algun lloc dius o vi blanc o vi negre. Si menjo peix, vi blanc. Si menjo carn, vi negre. No, hem de trencar amb tot això. Hi ha una altra cosa més, que és el cava, i que és sensacional.
Mm-hmm. Amics, amigues, bueno, ja ho heu vist. Hi ha un munt de possibilitats... Hi ha un munt de cultura per aprendre. Avui hem tingut a Juan Ramon Martínez, el nostre company, el nostre amic. Moltíssimes gràcies. Ha sigut un veritable plaer tenir-te, però ho serà encara més quan anem a tastar i provar i veure en viu i en directe què és allò del carro del gin tònic. El diumenge, escolteu, de 5 a 6, no aneu enlloc perquè heu d'escoltar la repetició de l'Hora del Té. Però si teniu moltes ganes de fer gin tònics i voleu anar a Enovin, doncs aneu, però recordeu que per internet el podeu escoltar quan vulgueu a la nostra pàgina web ripolletradio.cat. No sé com acomiadar-vos i desitjar-vos bones festes, bon any nou. En qualsevol cas, us ben asseguro que faré, he pres bona nota del que ens ha explicat el Juan Ramon. Em faré un gin tònic, forces vins, forces caves, amb moderació, però el que sí que és cert és que una abraçada molt forta a tots vosaltres i a gener, no oblideu, l'hora del té.